Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els divendres, recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i organitzatiu. Idees, tècniques i noves tendències que poden convertir-se en els nostres grans aliats. Recursos per una vida millor. Els divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
L'estiu ja és aquí i el gaudirem al 100%, perquè ens ho mereixem, després d'una llarga i especial primavera. Això sí, sense oblidar tenir cura de nosaltres mateixos, perquè hem estat molts mesos sense activitat i el nostre cos ho sap.
Doncs per cuidar-nos i protegir el teu cos, et recomano que complementis la teva rutina alimentària amb complements alimentaris de qualitat. A més, és molt còmode. Només has de fer una trucada de telèfon i Laboratoris Mind lliurarà en el teu domicili els teus complements alimentaris naturals.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, trucant al 669-56-17-68. Et repeteixo, 669-56-17-68. Aquí pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
És genial i que fàcil. I quin recomanes prendre aquest estiu?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega-3, que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que et recomanem és CoralCard. CoralCard és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. CoralCard és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i CoralCard. Aconsegueix-los ja des de casa i sense desplaçaments. Protegeix-te i telefona al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i CoralCard. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens raó. Tindré cura del meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i CoralCard. Ara mateix telefono al 669-56-17-68 i els hi diré que sóc oient de Ràdio Estel. Joan, has portat el cotxe a revisar. No vull que ens passi com l'any passat, que ens vam quedar a la carretera tirats per un pneumàtic en mal estat.
No, no fa falta.
Com que no fa falta?
Pinchazos y neumáticos 24horas.com, carrer Tarragona 101, al costat de la plaça Espanya, Barcelona. 93-426-1356. 93-426-1356. Servei ràpid i fiable, sempre amb una excel·lent relació qualitat-preu. Especialistes en pneumàtics i mecànica ràpida a l'acte. Recorda-ho, pinchazos 24 hores. Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, fem família. Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Què tal? I benvinguts a una nova edició d'aquest programa. Com sempre, salutacions d'en David García a la producció, en Jordi Carretero al control tècnic i de qui us parla, Joan Trias. moment, el 80,5% de les entitats federades han reactivat projectes amb la participació de voluntariat durant la desescalada. En volíem parlar avui en aquest programa amb Jordi Balot, president de la Federació de Voluntariat Social. La Federació Catalana de Voluntariat Social és una plataforma de referència del voluntariat social de Catalunya. Forma una xarxa d'entitats sense ànim de lucre que treballa pel foment, la promoció i el reconeixement d'aquest tipus de voluntariat social. Jordi Balot, president de la Federació de Voluntariat Social, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Jo ho intentava explicar una mica, però per qui no us conegui, què és la Federació de Voluntariat Social de Catalunya?
La Federació Catalana de Voluntariat Social som una entitat que aglutinem a entitats de base compostes per voluntariat. En aquests moments, a nivell de tota Catalunya, aglutinem entorn a 340 entitats i representem aproximadament a unes 80.000 persones voluntàries.
A més, la Federació ha publicat els resultats d'aquests mesos de desescalada i, com el mateix títol de l'estudi, com estem evolucionant?
Aviam, jo crec que l'evolució és ràpida en quant al retorn, diguem-ne, a l'activitat. Hem hagut de transformar durant 3 mesos tota la nostra activitat i adaptar-nos també a les noves circumstàncies del confinament. Per tant, hem hagut de fer molt acompanyament a través de telèfon i de videoconferències a les persones que estem atenent i acompanyant. I el retorn a l'activitat presencial està sent ràpida, sempre mantenint totes les mesures de seguretat. Per un cantó, les recomanacions que ens venen des de la pròpia Generalitat i des del Procicat, i per altra banda també respectant molt els àmbits d'actuació en els que ens trobem.
Quina és la realitat que han viscut les entitats i com estava afectant els seus projectes i programes de voluntariat?
A veure, la realitat és que, per un cantó, el procés de confinament s'ha respectat escrupolosament. Sí que ens hem ressentit a nivell econòmic, perquè hi ha finançaments que estan en l'aire, tant per part de les administracions públiques encara, com per part d'empreses col·laboradores o persones particulars col·laboradores, moltes vegades que estan patint ERTOs o estan patint situacions delicades econòmicament i que, per tant, hi ha una repercussió en les pròpies entitats. Per altra banda, sí que la major part dels projectes els hem continuat fent, però alguns d'ells els hem hagut de transformar, com us deia abans, per adaptar-nos a les noves circumstàncies. És veritat que quan estem acompanyant a persones en situació de vulnerabilitat, el contacte directe i permanent és importantíssim i, per tant, fer una tasca per via telemàtica complica molt.
El 19,5% de les entitats, però, no han pogut reprendre l'activitat. Per què?
A veure, bàsicament, els motius de no reprendre l'activitat presencial amb el voluntariat té a veure amb l'edat del voluntariat. Hi ha entitats que el seu voluntariat és major de 65 anys i, per tant, encara hem de ser molt previsors en aquest sentit i no precipitar-nos. Per altra banda, hi ha entitats que en aquests moments estan prioritzant el retorn dels professionals, però prefereixen endarrerir una mica el retorn del voluntariat al mes de setembre, quan acabi, diguem-ne, l'estiu. I després hi ha determinats àmbits d'actuació que també són més delicats, que poden ser més vulnerables, per exemple, a l'àmbit sanitari o a l'àmbit penitenciari. I llavors, si no hi ha unes indicacions clares per part dels departaments corresponents de com es pot reincorporar aquest voluntariat, preferim esperar una miqueta per no precipitar-nos, diguem-ne, i ficar la pota en aquest sentit.
Per tant, la represa de l'activitat també ha afectat a l'edat dels voluntaris?
Evidentment, en aquests moments pràcticament el 83% del voluntariat que s'ha reincorporat a l'acció directa és voluntariat menor de 60 anys. Per tant, entenem que les persones més grans de 65 anys són un perfil de persones vulnerables, segons ens han anat indicant els epidemiòlegs i els sanitaris, i per tant, en aquest sentit, hem de ser també hem de protegir els propis voluntaris, eh? Per tant, no, entenem que no s'han d'incorporar de manera presencial en aquests moments. Sí que estan fent també, a vegades, accions de suport per altres vies, eh? Però l'activitat presencial entenem que sobretot la gent jove és la que es pot incorporar de manera presencial.
Ara em parlava d'aquesta poca regulació de la que se'n feia ressò, de la que s'encaixava, d'aquestes línies no sempre clares a l'hora de seguir doncs, les mesures de seguretat que haurien de fer els departaments. Hi han trobat poc recolzament per part de l'ens públic?
Aviam, aquí hem treballat molt coordinadament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en quant a anar transmetent les indicacions, en tot moment, em sembla que hem sortit 9 comunicats, d'indicacions respecte al voluntariat i les seves accions des del primer moment, quan ens vam començar a confinar, fins ara, al moment del desconfinament. Per altra banda, sí que és veritat que hi han hagut indicacions poc clares i moltes vegades des de la pròpia administració s'ha traslladat la responsabilitat a les pròpies entitats a l'hora del retorn a l'activitat presencial. I llavors moltes vegades els protocols no són clars i hem demanat una mica més de claritat en els diferents departaments de la Generalitat perquè ajudin el voluntariat a poder retornar a la seva activitat.
Una part del gruix del voluntariat del nostre país, i sempre ho vull recordar perquè em feia molt èmfasi l'enyorat Carles Capdevila, són els monitors. Els monitors que fan voluntariat social i s'encarreguen de nanos, a vegades amb problemàtiques, a vegades no, i se'ls enduen de colònies. Està sent un problema tot aquest món?
A veure, ha sigut un problema molt gran totes les incerteses que hem viscut fins fa 10 dies, aproximadament. Uh-huh. La setmana passada ja van començar molts casals a nivell de Catalunya, casals d'atenció als infants, sobretot més vulnerables, i aquesta setmana reinicien molts altres casals i activitats de colònies. Sí que és cert també que per un cantó hi ha hagut entitats que no s'han atrevit a posar en marxa aquest tipus d'activitats, i ja us dic, per la poca claredat i les indicacions confuses que hi havia, i per aquest fet que es traslladava a les pròpies entitats la responsabilitat íntegra de si hi havia nous rebrots o contagis o el que sigui, com a mínim hi havia una gran incertesa que aquí les entitats no tenien clar què podien fer i què no podien fer, i això ha provocat que es cancel·lessin determinades actuacions, sobretot a nivell de campaments, de colònies, etc. Em sembla que aproximadament un 40% de les activitats s'han hagut de cancel·lar per aquest motiu, però la resta, el 60% restant, estan en marxa, i mica en mica també és veritat que la setmana passada hi van haver noves indicacions que també relaxen una mica més les dificultats de poder fer uns casals i unes colònies aquest any amb la nova realitat amb la que ens trobem.
Quines mesures s'haurien d'aplicar a partir d'ara per evitar tots aquests efectes dels que estàvem parlant d'aquesta crisi sanitària en el voluntariat social?
Aviam, les mesures, sobretot les de prevenció, que hem de complir tota la ciutadania, les distàncies de seguretat, la higiene, sobretot de les mans, el portar mascareta, aquestes són unes mesures globals que ens afecten a tothom, també en el voluntariat. Sí que és veritat que, per una altra banda, hem de tenir molt en compte que fins ara hem patit una situació d'emergència sanitària molt important, però la situació, ara que ja ha retornat més o menys a la normalitat el tema de l'emergència sanitària, sí que hem d'indicar que hi ha una emergència social que va a més, que setmana que passa, setmana que es complica, i que a més va per llarg. I aquí hem de dedicar-hi molts esforços, tant les administracions públiques com les entitats del tercer sector, i sobretot molt recolzament per part de l'administració pública a nivell econòmic, perquè s'ha d'invertir molts diners en poder fer front en aquesta emergència social que tenim en aquests moments ja al davant nostre.
Tot just ara parlava d'aquests esforços. Quins són els serveis que oferiu des de la Federació?
A veure, des de la federació, per un cantó, donem suport a totes les entitats de voluntariat, en tots els sentits, facilitem assegurances pel voluntariat, facilitem formació específiques o més generals al voluntariat, facilitem la interlocució també amb les diferents administracions públiques, facilitem la possibilitat de participar a nivell d'elaboració de polítiques socials, i en definitiva representem a tot un gruix d'entitats i de voluntariat que ens sembla que han de tenir paraula també en el funcionament de la nostra societat i en les propostes també de nova construcció de la societat que tenim entre mans.
Després de tot el... Començava el programa parlant d'això, Després de tot el que hem passat, hi ha un cert pessimisme que flota en la societat i ja es comença a dir que després de tot no hem après gaire cosa. I deia que jo m'hi revolto una mica contra això. Després de tot plegat, serem més solidaris?
Jo crec que la solidaritat... Catalunya és un país solidari per principi. I des de tota la seva història, i jo crec que en això hem d'estar molt orgullosos, i parlant des de la perspectiva del voluntariat, som un país que tenim el voluntariat molt desenvolupat, que la gent està compromesa, no només en moments d'emergència com el que estem vivint ara, sinó al llarg de la seva trajectòria històrica, i molt compromesa també amb les persones en situació més vulnerable i per intentar integrar-los, que no quedin al marge de la nostra societat. Va? I això ho vull posar en valor. En aquests moments a Catalunya tenim entorn a 510.000 persones compromeses a través de voluntariat, en diferents àmbits, no només a l'àmbit social, però sí en diferents àmbits, i crec que des d'aquest punt de vista som un país molt, molt solidari i molt compromès. Sí que és cert que, per exemple, en aquesta situació d'emergència ha començat també a comprometre's tot un sector molt més jove, de persones o estudiants o de primers anys de treball, etc., que durant aquest període, com que no tenien la seva activitat ordinària, diguem-ne, han posat en marxa o s'han implicat en projectes de voluntariat molt necessaris i de molta urgència. El gran repte, penso, que tenim en aquest moment com a país és com podem oferir i com podem integrar a tota aquesta gent jove que s'ha incorporat en el voluntariat a fer voluntariat no només en un període d'emergència, sinó a llarg termini, mig llarg termini, perquè les persones vulnerables estan amb nosaltres tots els dies de l'any i, per tant, el compromís és necessari amb una continuïtat al llarg de tot l'any.
Per qui en vulgui saber més, per més informació, www.voluntaris.cat. Jordi Balot, president de la Federació de Voluntariat Social de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Avui volíem parlar de la campanya Volem Jugar, per tal de recuperar els espais públics del barri gòtic de Barcelona per als infants. En parlem amb Josep Maria Boronat, ell és membre de la plataforma Volem Jugar, veí del barri gòtic de Barcelona i pare d'en Lluc. Senyor Boronat, què tal? Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
D'on neix aquesta iniciativa Volem Jugar?
Bé, és una mica, la veritat, que va sortir una mica espontàniament. Neix de tres famílies, de quatre pares, del Xavi, de la Natàlia, de la Marta i meva, que som, bueno, que ens coneixem de fa temps, bueno, alguns de fa més temps, alguns de fa menys temps, i que bé, ens hem anat trobant, quan els nens han pogut sortir de casa, ens hem anat trobant aquí a la plaça de la Catedral per poder jugar amb ells, i a poc hem vist que aquest espai que fins fa poc no podíem jugar i que era hostil pels infants, ells se l'han anat fent seu. I bé, estàvem veient que això era una cosa que mai havien tingut i que s'ho estaven passant tan bé que diem, bé, hem de fer alguna cosa perquè quan torni aquesta normalitat tan esperada, doncs això es pugui mantenir d'alguna manera. I de quina és la iniciativa?
Anem a l'inici de tot plegat. Per què els nanos no poden jugar al barri gòtic?
Bé, en veritat ho han fet extensiu. Nosaltres parlàvem de la Catedral perquè és la plaça que tenim més a prop, però si et fixes en el vídeo que hem llançat, tenim imatges de totes les places, bueno, almenys hi ha una plaça de cada barri de Ciutat Vella. En veritat, volíem fer extensiu a tota Ciutat Vella, i si al final això té volada i la gent de la ciutat s'hi vol sumar, doncs endavant. Per què no poden jugar? A veure, jo crec que no poden, si no hi poden jugar és perquè al final ells són la baula més feble, no, dels peatons. Nosaltres tenim la sort aquí a Ciutat Vella que molts espais estan peatonalitzats, que són perquè la gent hi passegi, perquè la gent hi camini. El que passa que també aquests espais, dintre de la gent que hi camina, hi ha gent que és la més feble de totes, i aquesta gent més feble de totes són els infants, i a vegades doncs sembla que no hi siguem, perquè no els escoltem, perquè no els veiem, són els més febles, s'acaben apartant, i sempre, diguéssim, són els que acaben patint les conseqüències de quan hi ha molta gent al carrer.
Us heu arribat a sentir desplaçats de Ciutat Vella?
Home, en alguns casos sí, en alguns casos sí.
Déu-n'hi-do. Deixa'm preguntar-te pel paper dels infants, que és l'important, que és el que ens estaves explicant. En Lluc, en primer dia que surt al carrer, i veu que pot jugar, i veu que no hi ha gent, i per tant aquella plaça se la sent com seva, com ho expressa? De quina manera ho viviu?
Bueno, bé, jo et ficaré una anècdota, és a dir, tampoc... Vull dir, nosaltres... diguéssim, per anar, per exemple, per anar... Nosaltres, el nostre dia a dia, quan ell ha de sortir amb la bicicleta o amb el patinet, ell té 3 anys. Vull dir, ha de sortir per dir alguna cosa, ha de passar per Portaferrissa, pel carrer Portaferrissa amb patinet o a bicicleta. És com un rar avis que passeja per allà, no? I que va fent. I a vegades és allò en plan, marxeu del meu carrer, que tampoc... Dius, bueno, home, tampoc n'hi ha per tant, no? Però sí que el primer dia que va sortir va ser molt curiós perquè vam anar a la Rambla, perquè vivim a prop de la Rambla, i llavors va ser, ostres, anem a veure la Rambla, què passa. I veure com ell es posava a jugar al mosaic del Miró, allà al Pla de l'Os, començar a saltar de color a color, i veia que anava descobrint l'espai públic com un joc continu, doncs, ostres, va ser molt, molt engrescador, no? Vull dir, veure com... A més, els nens no necessiten que els hi facis... Vull dir, sortíem i els parcs estaven tancats, i dius, ostres, el parc està tancat, però el nen no necessita que li posis un tobogant, que li posis un columpio, que li posis un gronxador, és a dir... Els nens, el bo que tenen és que tenen una imaginació tan gran que ells mateixos s'acaben apropiant de l'espai públic i pensen que allò és un castell, que allò és un tobogant, que, bueno, en un espai posen quatre camisetes al terra i fan una porteria de futbol. És a dir, el bo dels nens és que no necessiten gaire cosa per poder jugar.
Entenc que un dels grans problemes de tot plegat és el turisme massiu, són aquests pisos turístics de Ciutat Vella. Quines solucions proposeu enfront d'aquest turisme massiu?
Bé, nosaltres... Hi ha una cosa que també volíem deixar clara, que nosaltres, al final, no volem... La campanya no està feta per dir... És a dir, és una campanya feta en positiu. No és una campanya per criminalitzar ningú, perquè... A veure, sabem la situació que estem i tampoc no es digui, escolta, no és una campanya ni en contra del turisme, ni en contra dels grans eixos comercials, ni en contra de les terrasses, ni en contra de res. Vull dir, és una campanya en positiu de dir, escolteu, creiem que hi ha d'haver un espai públic equilibrat per tothom, on tothom hi té que cabre, on tothom s'hi ha de sentir a gust, on hi poden passar moltes coses i que hi passen moltes coses... Però el que també hem de fer possible és que el que hi pugui passar, diguéssim, és que els nens puguin jugar. Una mica la intenció, el missatge que volem donar, és, escolta, si pensem un espai públic pels nens, serà un espai públic per tothom. I aquest és el missatge que volem donar. No volem anar en contra de res, perquè també creiem que al final hi ha una realitat que és la que és i que dintre de les diferents famílies un li pot agradar més o li pot agradar menys, però nosaltres el que ens mou són els nostres infants, vull dir, res més que això.
Heu parlat amb algun ens públic, per exemple, amb l'Ajuntament de Barcelona?
No he parlat amb ningú. La intenció ha sortit una mica... És una campanya entre nosaltres i una cosa que creiem que havíem de fer com a pares i hem llançat aquesta campanya. No sé, i ara una mica engrescats, perquè veiem que la gent, bueno, ha tingut volada, la gent li ha agradat, i bueno, ja pensant a veure què podem fer de cara a la pròxima.
Em deies, la campanya ha tingut volada i la gent s'ha engrescat. D'alguna manera, la gent s'ha acostat a vosaltres per saber aquesta idea del volem jugar, per apuntar-s'hi d'alguna manera?
Bueno, alguna gent ens ha contactat, perquè al final ets pare d'aquí, i tothom diu, ostres, has vist això, que xulo, ens agradaria a veure què podem fer. Sí, la gent s'ha anat engrescant, també els mitjans us n'heu fet ressò, i ahir estàvem una mica desbordats perquè, bé, tothom ens va començar a contactar, i bé, una mica era remoure consciències, no? I el vídeo està enfocat en això, tot molt des de la visió dels infants, i si fixeu, no, la intenció no és no fem cap crítica a ningú, ni ens dirigim a ningú en concret, sinó una miqueta el que volíem fer era obrir els ulls, no? És a dir, bé, que la gent veigués el que està passant, no? Des d'una altra òptica, que és una òptica que normalment no tenim.
Sincerament, Josep Maria, creieu que quan tot torni a la normalitat podreu seguir fent ús d'aquest espai públic de l'Oti?
Jo crec que depèn de quina normalitat tornem. És a dir, també sembla, pel que sembla, també serà molt difícil tornar a lo que estava passant abans. Jo crec que ara també tenim un moment que hi ha hagut una aturada i aquesta aturada ens pot ajudar a modificar coses que abans estaven passant, és a dir, tant per bé, és a dir, tant cap un cantó com per un altre. I jo crec que ara hi ha hagut com aquest stand-by, com aquest pause, no? Ostres, et permet repensar coses i és el moment de que la ciutat repensi coses i prioritzi allò que vol prioritzar, i jo crec que és un bon moment per plantejar-ho.
Ja que estem parlant de que aquesta campanya, aquest Volem Jugar, surt arrel, evidentment, del buidatge dels carrers arran d'aquesta crisi sanitària del Covid-19, deixa'm preguntar-te, perquè tenia moltes ganes de fer-ho per últim, tot i que surt una mica de tema. Us ha costat molt explicar en Lluc el que està passant al món o no?
Bé, la veritat, nosaltres com a pares patíem molt per això, no? Perquè dèiem, bueno, el tenim aquí com una bombolla tancada a casa, què li expliquem? Com ho entendrà? I realment ens ha sorprès. I creiem que al final el que ho ha portat millor de tots ha sigut ell. Sí. Ell estava content perquè estava amb els dos pares teletreballant a casa, ens tenia gairebé a full time per ell. Després han pogut... Sí que és cert que quan va sortir el primer dia les precaucions eren màximes i ell ho entenia. Vull dir, era bastant curiós com veies un nen de menys de 3 anys sortint amb la mascareta, sense tocar res, super cautelós, i entenia que hi havia un perill, diguéssim, però tampoc sense sentir cap mena de trauma. Sí que és cert que en el moment que veus que la gent comença a sortir i ja comença a veure gent sense mascareta o tal, o sigui, s'ha relaxat. Però jo crec que al final ho ha entès... Jo crec que ho he entès bastant bé i bé, no sé, la veritat és que si algú hem après durant, si alguna cosa hem après durant aquests dies és que, bueno, aquests mesos, és que els nens no deixen de sorprendre'ns. Sí. És brutal. Vull dir, si un dia podeu passar-vos per les places i tot això i veieu la imaginació que tenen, veure com una escala de la catedral se va convertint en un tobogan, uns altres que juguen a futbol... Allí, l'altre, un tros d'allí que és una cuineta, una part que és una muntanya, l'altre... No sé, és com una cosa que... Bé, no sé, recordes l'infant aquell que tens a dins i que a vegades, no?, et penses que ja no tornarà, doncs, bueno, a vegades torna.
Segurament el millor del confinament, com sempre, han estat els infants, que ens han ensenyat milers de coses. Josep Maria Brunat, membre d'aquesta plataforma Volem Jugar, veí del barri del Gòtic i pare d'en Lluc, moltíssimes gràcies per atendre'l en aquest programa. Una abraçada molt gran.
A vosaltres.
Doncs vinga, aquesta hora que deixem aquest família aquí, posem punt i final, no sense abans rebre salutacions tots plegats de tot l'equip que fa possible aquest programa, en David García a la producció, en Jordi Carretero al control tècnic i de qui us ha parlat Joan Triasans, i tornem a retrobar d'aquí una setmana, el proper dimecres, a Ràdio Estel, a la mateixa hora, per fer més família.
L'única cosa que sé és que no sé res. I això em distingeix dels altres filòsofs que creuen que ho saben tot.
Sòcrates, filòsof grec.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.